Falta una setmana perquè comenci les vacances escolars de Pasqua i Catalunya serà novament una de les opcions per molts. De fet, això és el que hem copsat avui a Bitravel amb la presència dels patronats provincials de turisme de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, també de l'Espai de Turisme de Barcelona i a l'estand de l'Agència Catalana de Turisme de la Generalitat de Catalunya, on ens trobem i on ens hi acompanya ja el seu director, el senyor Narcís Ferrer. Narcís, bona tarda, ben trobat.
Bona tarda una altra vegada, Esther.
Com ho veus això? Com veus l'assistència de públic?
Bé, l'assistència públic segur que és molt correcta, sempre té unes dades molt importants el Bitravel, perquè és una fira, tècnicament es diu B2C, no? Que vol dir el consumidor final, i per tant és una excel·lent oportunitat perquè la gent pugui tastar, remenar, mirar i planificar a 15 dies vista o una setmana vista, però per tota la temporada.
És el lloc perfecte. A més, Catalunya continua sent, no?, una destinació preferent pels viatgers ara mateix.
Catalunya és líder en molts mercats. Aquí, el Bitravel, on som nosaltres, sobretot el que s'explica és propostes pels catalans a Catalunya, però el mercat espanyol està responent molt bé i a nivell de mercats internacionals estem parlant de que som, evidentment, la primera destinació mediterrània de la península i en mercats europeus som preferent per tot arreu.
Per tant, les dades són bones.
Dades són bones. Nosaltres, com veuràs, evitaré parlar de dades perquè últimament ja estem fent servir l'ús de dades qualitatives, no tant de quantitat de milions de turistes. Intentem explicar, per exemple, que el turisme interior està més desconcentrat i que portem 2 anys que estem canviant aquella inèrcia. Has de pensar, o heu de pensar, que el 72% del turisme que ve a Catalunya ve a la zona litoral. Uh-huh. Nosaltres, com a govern de la Generalitat, estem fent un esforç important per desconcentrar aquest turisme, no? O, per exemple, estem fent esforços importants perquè l'augment de la despesa i l'estada dels visitants sigui millor, bàsicament per un tema de sostenibilitat i d'impacte de petja carbònia.
Uh-huh. Una de les opcions que tenim ara per fer aquests dies és el Gran Tour de Catalunya. Recordo que l'any passat en parlàvem aquí a Bitravel, no? Aquesta és una ruta per conèixer, descobrir, viure, tastar i gaudir del nostre territori. Són 2.000 quilòmetres concebuts, doncs, d'una banda, amb una ruta de 13 dies o amb diversos trams, no? Com funciona exactament aquesta proposta?
No, el Gran Tour de Catalunya és una marca creada abans de la pandèmia i, com qualsevol administració, les marques necessiten temps perquè siguin reconegudes, sobretot si vols que sigui de projecció internacional. El Gran Tour és, fent servir també conceptes tècnics, és allò que en diuen el turisme touring, el turisme de recórrer el país a la teva manera, autoplanificat, amb vehicle, amb autocaravana, amb tren, amb transport sostenible, però que tinguis etapes marcades i que en aquest recorregut tinguis molt de contingut. Tu has dit 13 dies, però la gent també pot fer una etapa un dia, tornar al cap de 15 dies i fer-ne una altra.
Es pot fer per separat,
Per separat, vull dir, no tens l'obligació d'estar 13 dies perquè no tothom té el plaer o la sort d'estar 13 dies puguem fer vacances, no? I el que estem fent és posar contingut en un recorregut senyalitzat sempre digitalment, que puguis descobrir Catalunya i no només els grans hypes, no només els hypes que la meva filla adolescent diu, no només els grans tòpics més coneguts, sinó que fem descobrir coses diferents i a més hi anem posant capes. Jo recordo que l'any passat Esther t'explicava que fins i tot pots gaudir del Gran Tour amb llistes de Spotify ad hoc per cada tram que facis. Doncs enguany estem posant la capa enogastronòmica. Uh-huh. I tu fas el Gran Tour a la pàgina web o a través d'aplicació mòbil i pots escoltar i reconèixer, i avui, si em deixes, et faré recomanacions enogastronòmiques que pots fer durant el Gran Tour.
I tant, ara en farem propostes, pels propers dies, per la Setmana Santa. Parlaves de la gastronomia, és un producte molt sol·licitat en aquests moments a casa nostra. El mateix passa, com deies, amb l'enologia. Ha crescut l'oferta al mateix temps que la demanda en aquests àmbits?
Nosaltres, dic el govern actual, vam presentar el març del 22 el Pla d'Enogastronomia de Catalunya perquè enteníem que era un dels pals de paller de la nostra legislatura. Per què ho vam fer? Primer de tot perquè la cultura, la gastronomia és cultura, la cultura fa que les destinacions siguin diferenciadores. Hi ha una tendència mundial a homogenitzar les destinacions turístiques. És allò que sempre poso el mateix exemple. Tots els eixos comercials són iguals a totes les grans ciutats del món. Per tant, què ens fa diferent? La cultura. I una part molt, molt important de la nostra cultura és l'enogastronomia, la cultura del vi, la cultura del menjar, que aquí pots vestir-ho de moltes coses. Per tant, això és un fet diferencial de la nostra estratègia. L'altre és que la gent que té com a motivació tractora, concepte tècnic que vol dir que tu viatges per una motivació principal, la gent que viatja només o principalment per l'enogastronomia té un nivell de despesa molt superior a la mitjana dels turistes. Uh-huh. I per tant també ens genera un valor afegit al territori. I I a més, i per últim, per no allargar-me, és que la enogastronomia i la cultura enogastronòmica a casa nostra està escampada per tots els racons del territori, per tant, pots fer territori i fomentar el turisme a tot arreu de Catalunya.
En relació a aquest tema, aquesta qüestió, hem de recordar que Catalunya serà regió mundial de la gastronomia l'any vinent, el 2025. Com es traduirà això, aquesta celebració a nivell turístic? No? Tindrem més propostes viatgeres centrades, per exemple, en l'alimentació?
Sí, aquí és, o sigui, la regió mundial de gastronomia és una candidatura que vam presentar nosaltres i que al final és una part del recorregut d'aquest pal de paller que t'explicava abans. És un reconeixement que ens permet, una excusa que ens permet explicar-nos a casa i a fora les nostres bondats. La primera és que volem valoritzar el sector primari i això és molt important. La diferenciació d'una destinació turística però també d'una economia és que nosaltres, els catalans, siguem els primers de consumir el producte primari directament. I això crec que és un tema molt vigent també amb totes les polèmiques del sector primari. I l'altre, i que ens toca més a nosaltres, a l'Agència Catalana de Turisme, perquè això és un projecte que està liderat des del DAC i des de l'Agència Catalana de Turisme, és projectar internacionalment la nostra gastronomia, els nostres restauradors. Com ho farem? No només ajudarem i explicarem els estrellats, els Michelin, sinó que Catalunya, a diferència d'altres destinacions, tenim un nivell mig i de gastronomia senzilla elevadíssim. Per tant, volem que tot el sector restaurador, des del restaurant de poble que fa cuina catalana fins al que fa gran cuina, se senti orgullós de ser regió mundial de gastronomia i que faci un esforç especial durant el 25 per explicar els plats de cuina tradicional catalana.
Que tingui el seu espai. Va, canviem de sector. Parlem del turisme nàutic, perquè també serà protagonista aquest 2024 amb la celebració de la Copa Amèrica de Vela, no? Quina oferta turística tindrà Catalunya, coincidint amb aquest gran esdeveniment, no? Pel que fa a destinació nàutica, en concret.
Mira, funciona igual. O sigui, tu tens una excusa com la Copa Amèrica i el que fas és analitzar com tens el país. Nosaltres vam detectar que Catalunya té un turisme que gaudeix del mar, però sempre des de terra, majoritàriament des de terra. I som una potència mundial amb gaudir del mar des del mar, mirant a terra des del mar. I tenim un munt d'empreses, un munt de col·lectius, un munt de teixit empresarial que fa activitats turístiques nàutiques. Per tant, l'excusa de la Copa Amèrica, nosaltres hem dissenyat tota una campanya per fer que el turisme nàutic agafi importància a casa nostra. Per què? Perquè, a més, és desestacionalitzador. Jo sempre explico que quan tu vas a Dinamarca o a Alemanya, sí, la gent fa activitats nàutiques tot l'any i el seu clima, podria atrevir-me a dir, que és una mica més dur que el nostre.
I el nostre ha canviat bastant, també,
Exacte, també, malauradament. Doncs això, l'aposta pel turisme nàutic i sobretot per la cultura nàutica dels catalans i que els estrangers que ja en gaudeixin més.
La Costa Brava és un lloc fantàstic, per exemple, per practicar aquest turisme nàutic, tenint en compte, doncs, això, que queda tan poquet per la Setmana Santa. M'agradaria demanar-te, doncs, algunes recomanacions, alguns suggeriments d'escapades per aquests dies, per exemple, doncs, en aquest territori que tu coneixes també,
sí,
la zona de Palafrugell.
Ara em fas començar a parlar de casa, sí.
Va,
comencem. Em dius per la Costa Brava. Doncs sí. Jo, una activitat que molts dels catalans no la sabem gaudir i que mig món en gaudeix, jo sempre diré l'immersió, el submarinisme a la Costa Brava, a les Illes Medes. Però com que això és una cosa molt, molt reconeguda, si em permets, informo i faig pedagogia als catalans una novetat que hi ha a la Costa Brava i a l'Empordà.
Quina és?
Que és conèixer la casa natal de Salvador Dalí a Figueres.
En parlarem d'aquí uns dies, perquè he tingut el privilegi d'anar-hi i és una proposta fabulosa.
És el complement perfecte per al Museu Dalí. Ho han fet molt bé.
Una meravella.
I es recomana 100%.
És una meravella, sí. Quina experiència. M'ha agradat, Mira, aquí coincidim, perquè a més aquesta la conec i a més que és una activitat per fer en família, també.
Sí, les propostes que faré intentaré, com que Setmana Santa és una setmana molt familiar, crec que és molt adequat fer propostes familiars.
Fantàstic. Doncs va, anem cap als Pirineus. El Gran Tour, que ara en parlàvem, de Catalunya, uneix el mapa Lleida amb petits pobles medievals, no? Quina ruta trobaríem en aquesta zona?
Va, que també us porto dues rutes molt xules. La primera és, com que encara hi aneu, us proposo una ruta de 4 dies de trekking al Vall Nord. Impressionant. I encara hi aneu, i allà n'hi ha molta de neu. I la podeu gaudir en família. Simplement dir-vos que, sobretot amb guia, perquè la primavera és molt perillosa i s'ha d'anar amb professionals. I la segona, una ruta temàtica, com és la dels Cinquets Llacs, el Pallars. Llavors, aquestes dues rutes, apunteu-les, seguiu-les per internet, que són molt recomanables.
I acabarem a les Terres de l'Ebre i a Barcelona, no? Les Terres de l'Ebre són un indret fantàstic pels amants dels paisatges infinits, dels sabors purs, dels diferents itineraris que hi ha al sud de Catalunya. Algun que puguem destacar?
Sí. Us parlaré de les ciutats amb caràcter. La primera proposta que us faig és anar a un creuer en barco amb l'Ossirgador per l'Ebre. Tortosa és una ciutat amb caràcter i aquest és molt bonic i l'Ebre té un cabal molt correcte i aquesta època és molt xula. I si em deixés afegir, sí? Anar a veure la floració de la Ribera d'Ebre, la floració primaveral de la Ribera d'Ebre, una altra activitat familiar. I com que em demanaves Barcelona,
sí,
també...
Sí, acabem a Barcelona, va, acabem la capital
Barcelona,
catalana.
No anirem a la capital, anirem a la província de Barcelona. I us proposo també familiar un joc de pistes al Bisbe Oliva i el manuscrit perdut per descobrir a Vic, una altra ciutat amb caràcter, per famílies de 6 a 12 anys, que a vegades aquestes activitats per nens de 10, 12, 14 anys sempre són difícils, doncs un joc de pistes a Vic. I per últim també un taller molt xulo que recomano, he anat a buscar cosetes molt concretes, eh? A Terrassa, descobreix el modernisme a través d'un taller de trencadís.
Aquestes són propostes que, si veniu a Vitraval, doncs aquest cap de setmana les teniu aquí, us les poden explicar a l'estand de l'Agència Catalana de Turisme. Narcís Ferrer, director de l'Agència Catalana de Turisme, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un cop més a la fira i fins aviat.
Moltes gràcies a vosaltres pel suport.
Que vagi bé, una abraçada. Adéu.